Al matí, amb Raquel García. Informació, reflexió i entreteniment. Des de les 9 del matí fins a 2:15. I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz, but I'll let you in on a secret. Diamonds are just... Si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia, contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari. I ho fem de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep.
Bon dia, Raquel. Com estàs?
Amb moltes ganes de descobrir sí. el nostre convidat i encomanar-nos de la seva alegria de viure.
I tant, i a més avui em sembla que disfrutarem molt perquè és una persona sàvia, és una persona culta i és una persona que ens fa agafar l'alegria de viure. Però la cultura entesa en el sentit d'un conjunt de coneixences, tant literàries, com científiques, com teatral, com també de màquines, i que aquest sentit culte és el que ens comunica i és molt interessant, jo penso, una gran persona.
Posem-nos en situació.
Posem-se.
Ja et dic que em sembla que avui ens faltarà temps, eh? En aquesta alegria de viure, però en setmanes anteriors li vam demanar al Francesc Ventura que ens recomanés una persona de qui conèixer la seva alegria de viure. I aquesta va ser la seva resposta.
Evidentment, jo recomano el Salvador Fité, i no únicament per lo que ens hem conegut amb l'aspecte teatral. Continuem mantenint una molt bona amistat, però és que a més és una persona que Sabadell ha pres part de juntes i de moltes activitats culturals, i penso que entenent la cultura tal com jo l'entenc i tal com sé segur que l'entén ell, abarca una quantitat de temes tremendo. Els seus coneixements sobre la professió d'ell, que l'ha estimada tant, fabricant de maquinària, que ha viatjat per mig món, vull dir que pot parlar no només de teatre, li pot passar una mica com a mi. Si comenceu a parlar de màquines, a la millor no acabeu.
Doncs a Salvador Fité, home de teatre, fabricant de maquinària i viatjant pel mig món. Bon dia i benvingut.
Moltes gràcies. I el que caldria dir és un home que té molt bons amics, com el Josep Alavedra, que m'ha portat fins aquí, com el Francesc Ventura, que em va recomanar, com tants altres i altres, que ara ja sóc una mica gran, començo a veure la importància decisiva que han tingut en la meva vida. Els amics m'han fet a mi, i he tingut la gran sort d'aquest tresor dels amics i de l'amistat.
Que ja ho ha dit, és un tresor. I no tothom arriba a la seva edat conservant aquestes petites joies, no?, que ha trobat
veritat,
en el camí.
Veritat.
I on comença tot? On vau néixer, Salvador?
Vaig néixer a Sabadell, fill de pares sabadellencs, al carrer Ausias Mar 135, que era allà on passa la Gran Via, i abans hi passava la línia del tren del nord, que dèiem nosaltres.
Els que anaven a Saragossa,
els
no?
Els que anaven a Madrid, Saragossa, Alicante, la deia. Era una casa que l'avi Salvador, que era el manyà de Cal Siduix, que era una gran indústria sabadellenca tèxtil,
oh, i tant, sí.
I a la que va poder es va fer la casa justament davant de la fàbrica, perquè des de casa controlava els que entraven i sortien, i si havia deixat la bomba d'aigua anant perquè s'omplís el dipòsit, podria córrer cap allà. I tota la meva joventut la vaig viure a casa l'avi Salvador, que llavors els padrins manaven bastant, i a cada net que naixia li posava el seu nom. Jo vaig néixer el dia de Sant Sebastià, que era una festa gran a Sabadell.
Home, i tant, el patró del gremi, no?
El patró del gremi de fabricants, el 20 de gener, i tot Sabadell, com que dominava el tèxtil, esperava, hi havia missa, hi havia ball, hi havia concert, hi havia... però era festa a Sabadell. I és clar que al néixer el dia 20, Sant Sebastià, tothom li deia, home, Salvador, li doneu a Sebastià amb el primer net que va tenir, oi? I l'avi s'ho va rumiar molt, però li deia, és que Sant Sebastià és un sant molt gran, perquè de sempre havia sentit explicar a ell la importància de Sant Sebastià a Sabadell. Però rumiat, va dir, no, aquest es dirà Salvador com jo, i n'estic orgullós.
I a on naixeu? A casa o a l'hospital o com? Aviam.
Una altra història. Aquesta sí que és una història.
Veieu com...
Sí, sí.
Veiem.
Bueno, en aquella època era l'any 1931 i el part es tenia a casa, ajudat per les veïnes i una comadrona. Però, per el que em va explicar la mare anys després, el part es veu que no es presentava gaire bé, la mateixa comadrona es va espantar una mica i diu, hauríem d'avisar un metge.
Caram.
I el meu pare, que era la nit... va pujar des del carrer Ausias Mart, que dona al capdamunt, és on hi ha l'estació de l'elèctric, que dèiem nosaltres,
Sabadell
Estació. Va anar al carrer Sant Quirze a buscar el doctor Civil, que ja dormia, que es va vestir, i juntament amb el meu pare, a peu, naturalment, van tornar a baixar fins a Ausias Mart 135, i la criatura, que no plorava, i el doctor Civil va prendre un remei expeditiu, que la meva mare em deia, veus, diuen del doctor Civil, diuen del doctor Civil, però tu em vas salvar la vida, perquè el que va fer aquell home és, el 20 de gener, a la nit, va agafar una galleta d'aigua del pou i me la va tirar a sobre i va plorar. El noi va plorar per primera vegada.
Que dius!
Això sí que és tirar-me una galleta d'aigua, eh?
Sí, això és una petita història familiar.
Quina benvinguda, no?, en aquest món.
I tant, i tant.
El primer plor arrencat, ja.
Arrencat el primer plor, totalment. I com recordes la infantesa, Salvador?
Quants éreu?
Quants éreu a casa i com era la vida?
Quants germans, germanes?
La vida, Gràcia.
Sí, és complicada la vida, tothom suposa que ho és. Però, com passava també, els pares vivien a casa dels seus pares i la meva mare amb els sogres. I es veu que va durar poc temps la convivència agradable i van decidir, amb la criatura que encara no caminava, que era jo, no caminava encara, vam anar de rellogats amb una casa que tenien dret a cuina, una habitació i dret a cuina.
Una cuina econòmica?
Imagina't.
No ho sé, ja, no?
Sí.
El carrer Horta Novella. I allà vam fer gran amistat amb el veïnatge que hem mantingut anys i anys, encara avui el cèlebre doctor Lluís Blanc del Taulí, que és una eminència internacional, la seva àvia era la lletera.
La lletera,
que,
i tant.
Que teníem vaques allà al carrer Horta Novella, teníem les vaques al costat, i sempre presumia la senyora Maria, em deia, jo vaig ensenyar a caminar, perquè devia ser aquella època. Bé, diferents avatars, i els meus pares van anar canviant de casa, i el que recordo més, ja devia tenir 7 o 8 anys, o 6 o 7 anys, vam anar a viure al carrer Mossèn Cinto Verdaguer, a tocar el que ara és la plaça del Treball.
Exacte.
Però sempre cap allà baix al barri de Gràcia.
Sempre al barri de Gràcia, mantenir les arrels.
Sí. I és que el barri per mi em va influir, em sento que em va influir.
Com era el barri? Com era el dia a dia, no? Amb les relacions amb el veïnat, no? La gent em sembla que sortia al carrer, no?
Jugàvem al carrer contínuament i era un veïnat entranyable i les relacions, cada un a casa seva, però els vespres, això que és típic, que se sortia a prendre la fresca al carrer i per Sant Joan la gran foguera i recollir... La relació amb el veïnat va ser enriquidora, de veritat,
I quants germans? Quants éreu, això? Quants vau...
Tres. Érem tres germans, jo era el gran.
Mm-hmm.
El més petit, precisament, va néixer el 26 de gener del 39.
Caram! Aquesta data és
era,
quasi
era
justa,
una data històrica. El meu pare estava amagat en un dels boscos de Sant Llorenç Savall. La meva mare, tota soleta, pobra, aquí a Sabadell. i el meu pare desesperat el dia que van entrar els nacionals a Sant Llorenç, que hi havia una nevada extraordinària, va baixar a peu a Sabadell a veure la dona i a veure què tenia, si nen o nena. Deia, si és una nena li posarem Victòria, perquè havia acabat la guerra. I però va ser un noi, i no li posarem Pau. I la meva mare, home, no, Pau, no, perquè en tots els respectes dels Paus, però semblava que era un demèrit, aquest Pau, no, i no va voler Pau, i li van posar Jaume, com el padrí, que era un tiet meu. I el meu germà del mig, que ja era contemporani amb mi, era el Joaquim Fiter, que també anys va estar a Ràdio Sabadell, va estar al diari de Sabadell, i molt aficionat al futbol, cosa que jo com a bon germà no vaig gaire compartir massa mai amb ell. Ell va escriure un gran llibre que pesa 2 quilos, que es diu El club de mi vida, que és el Sabadell, el centre d'esport.
La seva passió, no?
La seva passió.
El col·legi, quin col·le?
Naturalment, els Maristes de la Rambleta, que dèiem.
Allà al pont.
Allà abans del pont de Sant Oleguer. No, no del pont del carrer la Rambleta,
no?
La Gran Via.
De la Gran Via, la que travessava el carrer Sant Pau, no?
Sí, sí, exacte.
I eres bon estudiant?
Bueno, hi vaig ser-hi poquet, perquè...
Els maristes,
i el meu pare, que tenia la preocupació de que ell no havia pogut estudiar mai, sempre va tenir la preocupació que els seus 3 fills fessin carrera, i ens va enxufar a mi directament ja amb 8 anys, vaig entrar als Salesians d'Horta de Barcelona. I allà sí que em van formar de veritat, em penso bé o malament, però el que ha sigut la meva vida, l'he notat molt influenciada per la meva estància de 5 anys intern. Perquè estàvem allà i entràvem el mes d'octubre i sortíem el mes de juny, però ni Setmana Santa ni festes de guardar, sempre els 5 anys tancat allà dintre, que no me n'arrepenteixo gens.
Això anava a dir, perquè aquest interinatge suposo que marca, no?
Oh, i tant, en tots els aspectes, I en l'aspecte de teatral, que vulguis que no hi anirem a parar. Els salesians han tingut sempre com a eina educativa el teatre, tampoc hi havia altres coses. Això, els salesians va fundar Juan Bosco.
O Bosco, sí.
I en la regla de l'ordre de Salesiana ja marca el teatre com a fet educatiu, i fins i tot, i és veritat això, per estimular els que no farien mai teatre,
els més tímids
que clar, no sortien allà, i ella aprofita això com a eina
de transformació
i de realització.
Doncs fem una aturada i continuem conversant. Fem una aturada musical.
Ne me quitte pas. Il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi. Le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine.
Ai, em fa pena, fins i tot trepitja aquest Ne me quitte pas.
Poesia pura,
poesia,
és que els francesos amb això.
Fantàstic.
Per què l'has triada? Què et diu aquesta cançó?
És que aquesta cançó em recorda molts moments feliços, i bé, m'ha acompanyat molt a la vida, però a part d'aquesta, sóc un addicte a la cançó francesa, el Gilbert Bécaud, tot, bé, trobo aquesta poesia innata i aquesta manera de vocalitzar, que els cantants actuals, la meva dona em diu, és que ara ets més sort, moltes vegades no els entenc, i aquests els entenc.
A mi em passa també moltes vegades que no els entenc, no crec que sigui un problema d'oïda.
I el francès sempre és preciós, a mi també m'encanta el francès,
musicalitat, sí, preciosa.
poesia pura.
Poesia.
I parlant de poesia, ens anem al teatre, que ens havíem quedat en els Salesians, no?
Et van descobrir
doncs, aquesta vocació, aquesta passió, no?
Bueno, me'l van incentivar, però en el fons, perquè i m'hi vaig incorporar dient amb un amic meu, digue-li al padre que jo també m'agradaria fer teatre, perquè era incapaç, era tan tímid, que això s'ha repetit molt en la meva vida, que no em veia capaç de dir-li, padre, jo voldria fer teatre també. Però el meu company li va dir, i sí, m'hi van incorporar. De tal manera que després ja feia de tramoista, de puntador, d'escombriaire,
de tots els oficis.
Fins i tot el padre un dia em va dir, fite, a ti te vamos a poner la cama en el escenario y te quedas ahí ya. No tinc que subir i bajar. Perquè...
I allà vas conèixer en Ramon Ribalta, no?
No.
No?
A Sabadell ja.
Ah, va ser a Sabadell.
Al tornar aquí a Sabadell, després d'acabar els Salesians, em vaig incorporar a Terrassa per fer el peritatge mecànic, que hi havia l'escola de perits mecànics, que ara són enginyers tècnics mecànics.
I això com va ser que fer això, que anéssiu cap a peritatge, això, molt ràpid?
Bueno, perquè, esclar, l'herència de l'avi Salvador Manyà, i el meu pare també treballava en una gran empresa sabadellenca que era Baciana,
Cacau Baciana, sí.
Que era una empresa de més de 100 anys, pionera a tota Europa en maquinària tèxtil, l'ambient de casa era molt mecànic, molt, i a l'hora no sé si vaig escollir jo o el meu pare m'hi va encomanar, però vaig anar a Terrassa.
Cap a Terrassa, això, perquè era el lloc que es feia, no?
Li perdonarem, que anés a Terrassa.
Sí, això no, un punt no sé negatiu, eh?
Però anava i tornava cada dia.
Llavors,
No, tinc bons amics i bons familiars a Terrassa. I a través de ser a Terrassa es va constituir aquí a Sabadell.
Aviam.
És una època també... lo que en van dir Associació de Estudiantes Universitarios, on la majoria eren universitaris de Barcelona, grans amics que han esdevingut metges aquí a Sabadell, de prestigi, predominaven els de l'escola de Barcelona, i a Terrassa érem uns quants poquets. I a l'Associació d'Estudiantes Universitarios, devia ser l'any 51, van decidir celebrar Sant Tomàs d'Aquino, que també, com dèiem abans, de Sant Sebastià, pels tèxtils, pels estudiants era el patró.
El patró, sí, home.
I vam fer una gran festa. La gran festa era que al dematí hi havia partit de futbol entre solters i no solters, ex-estudiants i que ja tenien carrera. I bé, un partit de futbol al camp del Sabadell, que ens el van cedir. Al migdia, un gran dinar al Catalunya, aquí a la Rambla. Al vespre jo vaig dir, home, podíem fer una obra de teatre. Em va dir, doncs cuida-te'n. I per casualitat, això que deien dels amics, cuida-te'n, me'n vaig cuidar. I vam fer, que jo coneixia una obra que no estava mirant, que és La Caça de la Troia, que són uns estudiants gallecs que viuen en una pensió i han els diferents tipus, etc. I allà, amb la primera representació que vam fer per Sant Tomàs d'Aquino del 51, sembla, vaig conèixer el Ramon Ribalta, que me'l va presentar un gran amic i company de Terrassa, de l'escola de Terrassa, però sabadellenc, que era el Xavier Sallent, el gran dissenyador de l'impremta
Sallent. O sigui, que la primera obra així va ser la Caça de Troia.
La Caça de la Troia, sí.
I per cert, com a actor també tenies molt bones crítiques. Escolta això.
Crítica apareguda el 15 d'abril de l'any 1952 al diari Sabadell, de l'obra Dos Razones, escrita per Lluïsa Forrellat.
Digna de ser mencionada es la interpretación del Dr. Cassien por Salvador Fité. Este joven actor, en sus pocas interpretaciones que ha llevado a cabo, puede decirse que se ha situado entre los mejores de la localidad.
Firma la crònica un tal Daniel, en realitat el pseudònim de Josep Maria Riu.
Sí. Li haig d'agrair molt això, perquè el meu pare, que no va voler mai que fes teatre, i em vaig fer sempre, gràcies a Déu, i el meu pare em venia a veure sempre.
El pare no volia.
El pare no volia.
Però malgrat això venia, no, l'espectador.
No, esclar, primer la carrera, acaba la carrera, després fes el que vulguis. Però els estudis, que no tenia la gran preocupació. Però aquesta crítica que va sortir al diari de Sabadell, no al ràdio, no sé si era del ràdio, però la record. I això que deia una de les jóvenes actores, sí, el meu pare, que no m'ho va dir a mi, però a través dels amics, va dir, hosta, el nano s'espavila.
Orgullós, no?
Això li va fer il·lusió, li va fer il·lusió.
A més, tu treballaves els personatges de manera molt diferent a com es feia llavors, perquè n'hi havia que només se sabien les seves parts del text.
Això sí.
Aviam, aviam.
No, és que era la tècnica de l'època, cada obra que es feia, tot... ens donava només l'extracte, que en deien el caudal, de la frase que havies de dir. El que no passa que no sabies a darrere de què la deies ni abans de què l'havies de dir.
Clar, és algú que més d'un es despistava, no?
Bueno, es representa que l'assaig, llavors cada un amb el seu... Ah, quan diu d'on vens, és quan jo dic vaig venint. Havíem d'anar acoplant els assajos, però la tècnica fonamental era l'apuntador. Tots els teatres, els professionals, tots, l'apuntador, la petxina de l'apuntador allà davant.
Sí.
I precisament penso que això seria una fita històrica. A Sabadell va ser Palestra la primera companyia que va treure la petxina de l'apuntador.
Ah, mira, veus?
Doncs hi ha una persona que vol dir la seva opinió sobre la teva trajectòria teatral, que és l'escriptor, traductor i professor Joaquim Sala.
En Salvador té com una virtut, que és que és un activista del teatre, a més de molt coneixedor, d'un gran coneixedor, i també, jo diria, un coneixedor del públic, és a dir, que les obres no només es fan perquè són obres importants i perquè s'han de fer ben fetes, sinó perquè han d'arribar al públic. Això és una de les coses que jo he apreciat més en la seva manera de veure el teatre. També en els seus estudis sobre el teatre. Té diversos estudis sobre el teatre a Sabadell, molt interessants. És un testimoni molt important per la història del teatre nostre, i és un testimoni en primera persona, perquè ha estat present en moltes de les activitats que hi ha hagut, a la majoria de les activitats teatrals que hi ha hagut a Sabadell després de la guerra.
De fet, tens publicat, no?, de Comèdies i Comedians, que està basat en anècdotes i fets curiosos.
Sí, una mica volia ser la història dels comedians a Sabadell, perquè jo sempre he defensat que una de les característiques, parlen del tèxtil, parla del club de futbol que parlava el meu germà, però la ciutat de Sabadell ha estat caracteritzada, això ja us m'ho he explicat, em penso, amb aquests mateixos micròfons una altra vegada, des del 1623, que encara no hi havia 1.000 persones a Sabadell, hi ha constància d'un grup que feia teatre. I després aquí al cantó mateix tenim el carrer de les Comèdies, la història de Sabadell està, i encara avui dia mires la cartellera de Barcelona, inclús de Madrid, sempre trobes un gran actor sabadellany que ha sortit d'aquí. I l'activitat actual, jo després d'haver tancat el meu llibre ja fa 5 o 6 anys, vaig voler anar anotant els grups que... és inacabable. Cada setmana hi ha una activitat teatral o 10 activitats teatrals diferents. Per mi, Sabadell és una ciutat teatral molt viva.
Hi ha un bressol molt important, no?
Oh, i tant.
I que això també ens donaria molt temps abans de Palestra també de parlar de l'Alcàsser. També del teatre que estava allà al carrer...
Era l'antic teatre Esbarjo.
L'Esbarjo.
Però és que amb les noves forces... es va dir l'Alcàsser.
L'Alcàsser.
No? Allà va néixer la joventut de la faràndula, amb una tradició que d'allà ha sortit tothom.
Que llavors l'alcalde Llong també hi va fer-hi molt amb tot el de la joventut de la faràndula.
El va crear. Junt amb uns altres, però va ser la peça fonamental i l'home de criteri, fins i tot empresarial, oi? En vista que ell no feia teatre, però... sabia promocionar-ho.
Escoltem en Joaquim Sala, que també explica coses del teu tarannà.
Hi ha com una visió optimista de les coses, en el cas del Salvador. És a dir, que el més important és que es facin independentment moltes vegades de qui les faci, perquè el teatre té això, de vegades és un dels perills, que és el protagonisme, que també s'entén, és el món del teatre, dels èxits, i aleshores ha anat creant una figura de l'home de teatre una mica com el de l'èxit, tant pel que fa als actors, i sobretot als actors, però també de vegades als directors. Jo li dono des d'aquí una gran abraçada, molt amical, gairebé familiar, perquè diguem que hi ha hagut una relació familiar que ve de diverses generacions i que una de les grans satisfaccions que he tingut és la de poder col·laborar mínimament i compartir molts moments lligats al teatre i moments de gran afecte personal.
Es nota que té en gran estima, no? I que més destaca que t'és igual, no? Quin paper de l'Auca et toca fer?
El Quim, sempre.
És veritat. Hem començat parlant dels amics i amb en Joaquim hem mantingut una relació constant, saltejada, diguéssim, però em demostra, no hi comptava pas que ara em sortís aquí, però em demostra això del valor de l'amistat i la importància que ha tingut.
I un savi, és un gran savi.
És que jo era un gran admirador d'en Joaquim, sense haver-lo tractat personalment.
Fantàstic, i tot lo del teatre. I, bueno,
i s'encomana, no? A més a més, aquesta passió als fills.
No ho sé.
Perquè em sembla que algun, no?
Sí, bastant. Sí.
Encara bastants, no? Bastant. Tenen aquest foquet.
Nosaltres, gràcies a Déu, hem tingut 5 fills i tots... Un no diu, però bé, vosaltres necessiteu algú que aplaudeixi, no? Doncs aquest sóc jo.
O un de públic, no? Si tots fan teatre,
si tots
vinguéssim
al teatre.
Clar. I, a més, hem de dir que ets membre de moltes entitats socials, culturals de la ciutat, els amics, no?, que empenyen.
De les entitats, pràcticament, totes les entitats culturals de Sabadell, i ha sigut, ha format part, estat, i continua estant.
I continua estant. I amb un d'aquests amics que coneixes des dels anys 40 i amb qui heu fet moltes coses culturals junts, és el Josep Maria Sarracant, que t'està escoltant. Bon dia, Josep Maria.
Mare de Déu. Bon dia a tots plegats.
Bon dia.
I a tu, Salvador, que aquí m'han dit que et vingui a atracar.
I ho fas de gust, oi?
Carai.
Esperem que sí. Explica'ns com va ser aquesta coneixença.
Com us vau conèixer? Sí.
Home, a casa ja el coneixíem, aquest senyor, perquè l'amistat entre les famílies Fiter i Serracant, doncs, és d'abans de la guerra civil. Durant el període de la guerra, el seu pare, el pare del Salvador, el senyor Paco Fiter, i el meu pare, en Josep Serracant, doncs, van passar tot el temps de la guerra junts a Cal Baciana. El pare del Salvador, l'estimat Paco, doncs, era el cap administratiu del taller, i el meu pare era el cap de taller. Doncs aquí es va fonamentar una relació que fins ara dura entre les famílies. Al voltant també, i per recordar també gent que ha sigut propera a en Salvador, doncs hem de dir que hi ha el Francisco Fortuny, el Gaspar Prause, gent que en aquells primers anys després de la guerra van ser molt propers a en Salvador. Oi, Salvador, que és veritat, això?
És veritat, tota la veritat i res més que la veritat.
Amén. Doncs, a mi personalment, jo recordo les vegades que veníeu abans de dinar el diumenge amb la Maria Teresa, i segurament algun dels petits, i jo devia ser adolescent o una cosa o altra, i és el primer record que tinc directe. Te'n recordes d'allò, Salvador, no?
I jo vaig venir al teu bateig.
Imagina't.
Però jo no hi era.
Tinc de dir una cosa amb elogi, però que va ser una gran llosa per mi. No hi havia dia que el meu pare no em digués a la teva edat el Josep Serracant ja havia fet el peritatge, a la teva edat el Josep ja anava a la teva edat el Josep no sortia a fer teatre, el Josep es quedava a casa a estudiar, el Josep i jo que me l'estimava molt, com tu saps ben bé amb el teu pare Josep, pensava, bueno, però el senyor Josep és el senyor Josep, ja, com el Salvador.
No em comparis, no?
Bé, és igual si hi havia un lleuger retras en el teu temps en fer coses que feia Josep, això no vol dir que tu les vagis fer també. Home, doncs una part, jo no us he pogut escoltar fins ara perquè he acabat just una reunió, però clar, no la teva etapa industrial, la teva etapa metal·lúrgica.
Doncs mira, ara tot just en volíem parlar, o sigui, perquè que ja ens agrada que comenci doncs a treure aquest tema. Com era aquella etapa?
Aquesta és una part bàsica de la nostra relació, que el moment que el Salvador es va independitzar de Cal Baciana, doncs en aquest inici el meu pare, ell sempre, el Salvador sempre ho ha reconegut, doncs va ser una persona molt propera que li va acabar de donar l'empenta inicial. I després d'aquesta relació, diguem-ne, dels ferros i de les màquines tèxtils, doncs ha anat endavant en paral·lel en molts dos casos i ajudant-nos doncs els uns als altres amb experiències a l'estranger, fent inclús un grup d'exportació per allonsarà d'alguna manera costos comercials, assistències a fires.
Sigués a la Xina, sigués al Japó, oi? Allà no es tocava.
Per mig món, per mig món.
Sí, i això, doncs, hi afegirem en aquest moment la persona que potser va estar més a la vora que jo. En aquest cas és el nostre malaguanyat germà, Joan.
Que hem perdut fa pocs dies.
Fa pocs dies. Bé, la vida és així, no? Però, de totes maneres, entendre que el Salvador doncs ha pogut fer aquesta tasca sense deixar al costat aquesta part de teatre, suposo que és la que
és més conegut.
És més conegut, però això no vol dir que amb l'altre és conegut, ha estat conegut en uns camps molt importants com va ser amb la maquinària dedicada a l'acabat de panes. El Salvador en aquesta especialitat
molt important
ha sigut molt, molt important i em sembla que cal si un dia es pogués fer un museu a Sabadell de maquinària i hi ha moltes coses del Salvador que hi han de ser presents, sense dubte.
Per això també volíem doncs avui parlar-ne, per fer aquest homenatge, sí. No? Aquesta part també menys coneguda, però també molt destacada, i sí. També doncs en volíem parlar. Moltíssimes gràcies, Josep Maria Serracant, molt bon dia i gràcies per col·laborar en el
gràcies,
programa.
Gràcies, gràcies.
Molt bé, gràcies, Salvador. Adéu-siau.
Gràcies. Perquè és això, perquè el Salvador s'estima les màquines també. I per això dèiem això de la cultura, vull dir que ell entén, i el que deia també el Francesc, que la cultura també l'entén amb el treball, amb les màquines, amb tota aquesta part, que a vegades només agafem la part, diguéssim, més de teatre, de el que s'entén més per cultura, però que...
Era una forma de sabadellisme també, perquè a Sabadell, evidentment, el prestigi tèxtil, però al costat del tèxtil, amb els anys després del segle XIX i XX ja la maquinària tèxtil i la maquinària tèxtil construïda a Sabadell era extraordinària i molt valorada a tota Europa d'entrada i després amb els nous mercats asiàtics es mantenir el prestigi Made in Sabadell, marca de fàbrica,
no? Sí, 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 sí. Aquest prestigi que hem de recuperar,
la
que
fàbrica
hem de tornar a creure.
Salvador Fité, que estava allà, bueno, encara hi és, ara ja allà baixant a l'estació.
L'estació de l'elèctric.
L'estació de l'elèctric,
no? Feu Gràcia.
A Can Feu Gràcia, exacte, exacte.
Bé, suposo doncs, que per això, no? Tots aquests viatges, tot aquest, no? Descobrir...
Això és una altra riquesa personal.
Clar, totalment.
Naturalment, la vida és molt dura i la dels negocis duríssima i tens... Però ha sigut enriquidora d'una forma tan estra... Vaja, jo deia, i fem més teatre anant a vendre màquines que a l'escenari.
No, això m'agrada molt.
I no ho deia per fer broma, no?
Un aprenentatge.
No, sí, és un aprenentatge
que
total.
Jo em trobava moltes vegades davant d'un client i pensava, estàs fent comèdia, Salvador, estàs fent comèdia, però ho marca el guió, el client mana, és el que m'ha de comprar i seguiré la comèdia, no?
Llavors vol dir que era un molt bon actor, eh?
Clar, home, imagina't, el 2013 el van guardonar amb una de les medalles d'honor de la ciutat per al seu compromís, sí, també amb el Teatre Sabadell.
Moltes gràcies.
I ha estat responsable també de la creació del Teatre La Fresca, als Jardinets de la Caixa, bueno, que potser hi ha molta gent que això no ho sap.
Gràcies als amics de la Caixa d'Estalvis que van dir, aviam, si podíem posar en marxa per recuperar l'antic amfiteatre perquè es havia anat abandonant.
Perdent, sí.
I els amics.
Sí,
els
amics. Sí,
i sempre de forma amateur.
Sí,
del teatre,
això sí,
això, això
sí.
És molt important. O sigui, la gran tasca que ha fet en Salvador sempre és d'una forma amateur. Sí. És molt important.
Bueno, també eren uns altres temps. Presumeixo, perquè ara veig que els meus fills, segons quines coses, no es mouen, si no ho paguen, si no hi ha la subvenció. Els meus fills, que tenen una vocació superior a la meva, però els condicionants actuals són molt diferents. Gràcies a Déu, jo, com que em guanyava la vida per un altre cantó, puc presumir de que amb no sé quants cents anys porto ja del teatre, no he cobrat mai ni 5 cèntims.
Imagina't.
I he tingut a la mà un xec de la Caixa d'Estalvis perquè vaig fer una presentació i com que pagaven el conferenciant també van fer el xec per mi i vaig dir, no, tota la vida no he cobrat, ara no faré malbé per un xec, no. I puc presumir, no sé si és una gran presumpció, però ho he fet per amor a l'art i per amor del que sentia
a la cultura, fer,
a la
cultura.
Cultura, que per deia. Cert, també ets fundador, un dels fundadors del Cineclub Sabadell.
Sí, els amics.
Quins bons amics.
No, de veritat, perquè Joan Macià Marquet... Vam fer un curset de periodisme organitzat pel Diari de Sabadell per buscar nous col·laboradors i a través del curset, que va durar 5 o 6 mesos, vam fer amistat amb en Joan Macià Mercader i en un moment determinat em va explicar la seva idea de fundar un cineclub Sabadell, que llavors estava molt de moda fer cinefòrums.
Cinefòrums, sí,
i faríem cinefòrums i tal, i jo li vaig dir que bé, que endavant, però al cap de 4 dies em va dir que era el secretari
i així es van començar. Teatre, cinema, màquines, cultura, sempre cultura. Sí.
Podríem dir que la cultura és l'alegria de viure.
Sí. I jugat malament, eh? Ja l'he ensenyat abans amb el Josep.
Sí.
A veure.
Ara, l'alegria de viure. Jo he portat l'alegria que passa. Que és una obra de Santiago Rusiñol que a mi em va impactar molt de jove. Aquesta edició és del 1935, l'obra aquesta.
No, i els oients no poden veure aquesta edició, però això sí que és una,
però
és una meravella,
Perquè el Salvador té una gran biblioteca.
A més, plena de punts, no?
Sí, molt.
Té una gran biblioteca, el Salvador de teatre.
L'alegria que passa, és per mi és una paradoxa, que he pensat sempre. El primer article elogiós que ens va dedicar, que no el coneixíem de res, el senyor Josep Torrella, que és un
I tant, Josep Torrella.
Explicava
un record.
Que va assistir a una representació extraordinària que feia en Palestra, que es deia Nuestra Ciudad, i el senyor Torrella començava la crònica dient l'altre dia quan baixava per la via Massaguer, o quan pujava cap a la via Massaguer per anar al Teatre de la Puríssima a veure Palestra, la Nostra Ciutat, em trobava amb una gran quantitat de gent que baixava del camp de futbol de Sabadell, que llavors era la Creu Alta, i baixaven per la via Massaguer. I jo em creuava amb ells i pensava, quanta gent de Sabadell sap que en aquest moment s'està fent una obra de teatre extraordinària, que no s'havia estrenat mai aquí a Sabadell, el Premi Pulitzer de l'any 38, i nosaltres la fèiem l'any 51.
Imagina't, imagina't.
I l'alegria que passa, que és aquesta obra d'en Rossinyol, diu que l'escena passa en un poble indiferent, vulgar i ensupit, i és un carro de saltimbanquis, d'aquells ambulants que anaven pels pobles i els hi portaven l'alegria, però el poble era, ensupit. Sí. I inclús quan s'arrepengen a l'arbre cauen quatre fulles seques de l'arbre. Són incapaços de gaudir de l'espectacle, de l'alegria que els hi aporta aquell grup ambulant. I al final, que està molt bé l'obra d'en Santiago Rosselló, el pallasso, uh-huh, diu, com que veu que no hi ha reacció quan passa la safata, que és el moment més crític de passar la safata, la gent es va despistant i va marxant, i el pallasso li diu: ens n'anem, us condemno a la prosa, no viurem mai més de poesia. I això és una paradoxa. I nosaltres fèiem teatre pensant, com penses sempre quan ets jove, que canviaríem el món. En el fons era una eina que volíem donar això a la cultura, volíem donar una formació, volíem donar unes idees, i te n'adones de què passes.
L'hem canviat o no el món?
No. És que ja, el difícil és canviar-te tu mateix,
eh? Exacte.
És molt difícil canviar. Però intentar-ho sí.
Intentar-ho sí. I a més, no deixar passar l'alegria, perquè avui hem descobert que el Salvador no l'ha deixat passar mai.
No,
encara li brillen els ulls.
És que a més és aquesta capacitat de comunicar, no? De fer-te agafar l'estimació pel teatre. I bueno, és un plaer, que estaríem hores.
Perquè ara com és el teu dia a dia, Salvador? Vas molt atrafegat o ara doncs dona la sensació que no para mai.
No, perquè aquests amics m'encomanen d'una cosa a l'altra. No, però és molt plàcida. Ara aprofito molt per llegir, que sempre m'ha agradat molt, i és també és una altra riquesa.
Té una gran biblioteca de teatre. Una biblioteca molt important.
És que de jove llegia pràcticament una obra de teatre cada dia, sempre portava a la butxaca una obreta, no aquesta, no, però la col·lecció.
Sí, però aquesta em sembla que també t'ha acompanyat molt, perquè aquesta, està ben tronada, està ben llegida.
Gràcies.
Salvador, se'ns acaba el temps. Quina llàstima.
No. Els pobres oients no estaran contents de poder canviar de programa.
No, segurament que ha passat una bona estona, segurament, ho tinc claríssim. De qui vols que coneguem la seva alegria de viure?
Quins recomanes?
Home, m'ha fet un atracament, vaig sentir que el Ventura em recomanava a mi. Jo us faig una proposta
veiem.
A veure.
D'un amic meu que es diu Miquel Ruiz, que ha estat més de 20 anys al telèfon de l'Esperança. També una persona molt discreta, però que penso que pot donar una visió diferent. Ell és marit d'una gran actriu nostra, la Pepita Gassuària. El seu avi era el senyor Enric Gallamí, que era el nostre director. O sigui que ens coneixem molt familiarment, sí. Però el Miquel ha fet això que fa el meu fill gran, ha fet sempre d'espectador, no l'ha vist mai a l'escenari, no l'ha vist mai donant la cara, i al telèfon de l'Esperança no hi ha nom. Ha estat anys i anys atenent trucades, pel que jo sé. Pot ser un bon element, penso jo.
Ens encanta. Jo crec que serà una fantàstica descoberta.
Ens ha sorprès, sí. En Salvador, eh?
Sempre.
No, per sortir una mica, perquè no posaré pas un manyà, que quasi ja no ens en queden.
No queden manyans.
Una llàstima,
no queden,
també, veritat. Com es va perdent la professió.
I tant. I la tradició sabadellenca.
Els manyans sempre allà amb la granota de color blau, amb les mans.
Abans el Josep Maria Saldacamp parlava de la màquina de pana. La pana, tothom a Sabadell, tothom anava vestit amb pana.
Els pantalons de pana.
Els pantalons de pana, l'americana de pagès, i ara no existeix.
La camisa de pana.
Salvador porta avui una camisa de pana, també, de color verd.
Tot el món es deia la pana catalana. Tècnicament és el corduroi, que diuen el cordó del rei, corduroi. Tècnicament encara avui ja es fa servir, però entre els clients era la pana catalana, No hi ha ningú a Catalunya, ningú a Espanya que faci pana actualment.
No, no, això està... S'ha perdut.
No, es fa a Turquia, es fa a l'Afganistan, es fa a la Xina.
Imagina't. Doncs se'ns acaba el temps i ens acomiadem amb una cançó que també ens ha recomanat, Paraules d'amor, d'en Joan Manel Serrat. Per què? Perquè aquesta cançó...
Més poesia, més poesia. És que en Serrat, a part de que canta, però a mi m'ha enamorat sempre la poesia que hi ha darrere, des de la cançó de la matinada, a la tieta... Sempre hi ha una poesia que transmet sentiments.
Doncs amb aquest missatge posem punt i final a aquesta entrevista i que visquin les paraules. Moltíssimes gràcies, Salvador Fiter.
Gràcies
bon
a vosaltres,
dia.
De veritat, moltes gràcies.
Gràcies.
Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara, plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors. Quan a la llar cremava només paraules d'amor, paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre. Tot just despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb 3 frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més, teníem 15 anys.